nit, què tal? Com estem? Nova edició de Pòdium que comencem ara mateix quan són les 9 i pocs segons de la nit d'avui divendres aquí a Ponset Ràdio. Salutacions de qui us parla, Gemma Grau. Tot ja ben preparat per poder repassar tot el que ha donat de si l'esport saloní en aquesta darrera setmana? Us sembla si comencem? Som-hi, doncs! Encetem el pòdium d'aquesta nit i, com és habitual, comencem al costat de la UESC, de la Unió Esportiva Sant Celoni. Crònica de partits, via telefònica, amb en Jesús Martín, entrenador del primer equip de la UESC. Bona nit, Jesús.
Hola, bona nit, Gemma, bona nit a tothom. Bueno, primer, disculpar-me per la setmana anterior, que no vam poder fer la crònica del partit del primer equip. Aprofitarem aquest espai per fer la crònica dels dos partits. Fa tres setmanes, però haver-hi una aturada, vam jugar a Llinars, on vam treure un mal resultat, vam perdre 2-1, i sincerament, bueno, tenim l'opinió de que vam segurament fer el pitjor partit de la temporada, i bueno, ho hem solucionat una mica aquesta setmana, pues, donant tot l'altra cara totalment, fent el millor partit de la temporada, en guanyar a casa l'associació Ametlla per un 6-1, que és el millor resultat que hem fet i que parla de que ho reflecteix perfectament el que va ser el nostre millor partit també. Llavors, bueno, cara i creu, per mig una setmana de descans i, bueno, en línies generals, pues, continuem en posicions de privilegi, empatats allà a la tercera posició amb el Vilanova, una miqueta més lluny del segon, que és el Parc, que ha aprofitat el nostre punxar de Llinars. I, bueno, pel que fa als partits, Llinars va ser un partit d'aquells que no acaben d'entrar, que d'entrada ja ens vam equivocar amb el plantejament. Ells són un equip que ja aquí a casa ens ho vam posar molt difícil i van treure un punt i que tenen un potencial ofensiu molt, molt, molt gran. I nosaltres continuem arrossegant moltes baixes i bueno, no vam encertar el plantejament i l'equip tampoc va entrar amb la intensitat que requereix jugar aquests partits. Com tots els rivals, doncs ja el fet de que estiguis a dalt fa que tothom es prengui el partit molt seriosament. Nosaltres, doncs, pel motiu que sigui, vam tenir un dia dolent i sobretot la primera part va ser molt, molt fluixa, el pitjor que hem fet en tota la temporada. Vam marxar al descans perdent 1-0. La segona part sí que és cert que ho vam arreglar en el sentit de que vam igualar molt més el partit, vam ser una mica nosaltres, vam empatar. I quan semblava que aconseguiríem inclús guanyar perquè començàvem a dominar, sí que és cert que jugava molt, 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 molt de risc i ens van fer cap al minut 80, ens van fer el 2-1. I, bueno, i així vam acabar aquest partit amb unes sensacions bastant dolentes i amb una aturada, que era la de Carnestoltes, molt tocats anímicament perquè, bueno, el fet que el Parc, que és el que està segon classificat, no afluixa i et veus que ja estàs a 7 punts. I, bueno, però vam aprofitar aquest descans per agafar molt aire, desconnectar totalment, fer pocs entrenos, els justos, i afrontar, doncs, en aquest tram, doncs, amb la idea de no agobiar-nos amb la classificació i de no anar fent partit a partit intentant no ser esclaus del resultat i de la classificació, que és una mica el que creiem, l'anàlisi que hem fet, que ens estava passant. I, bueno, dit i fet, aquesta setmana teníem un partit contra un equip molt semblant al Llinars, en quant a que és un equip també de la zona mitjana de la taula, però amb molt potencial ofensiu, i l'equip va fer un partit senzillament espectacular, que ja al minut 30 dominaven 4-0, i després a la segona part, doncs, vam aprofitar també perquè entrés algun juvenil, i vam acabar el partit amb un 6-1, que entre 6-1 amb 3 pals, i moltes ocasions de gol, molt domini a la pilota, molt ben jugat i tothom amb una sensació molt bona que jo crec que ens dona un altre punt respecte a on veníem de Llinars i ens carrega una miqueta d'energia, però tampoc sense pensar més enllà del següent partit, que visitem el CUE, el Palau Solità, amb tota la humilitat per intentar que aquest partit de la setmana passada no sigui una anècdota i pugui anar més enllà a nivell sobretot de joc, a nivell de no de lo que repeteixo, no sé, esclaus només de la classificació i ser capaços de disfrutar, de disfrutar molt els jugadors, tothom que va venir, i una mica el que ens hem plantejat és va per aquí. Després, quan arribin les últimes jornades, 4 o 5 jornades ja veurem on estem, però creiem que hem encertat en veure que l'anàlisi o la situació de l'equip que ha anat cap a baix en respecte a com vam acabar l'any, a com l'hem començat i no acabàvem de trobar-nos, té molt a veure amb aquesta pressió i la joventut de l'equip, que òbviament fa molt i bueno, i aquest és una mica el resum d'aquestes últimes setmanes. I aquesta setmana, com he dit, visitem el Palau Solità, que és el colista, que ha espavilat una miqueta en aquestes últimes jornades, ha canviat el cos tècnic, ha fitxat jugadors, i bueno, no ens enfiem en absolut, i diumenge al matí intentarem fer bo els 3 punts d'aquesta setmana i continuar per intentar encadenar fins a la Setmana Santa, doncs una bona ratxa, si pot ser, i després ja en parlarem. I bueno, ens trobem, si tot va bé, el divendres que ve, a veure si podem continuar donant bones notícies, perquè realment aquest equip ens té bastant contents. Més enllà de resultats puntuals que no puguin sortir, l'anàlisi és molt, molt, molt positiu. Bona nit, Gemma, i fins la setmana que ve.
Bona nit, Jesús, i gràcies. Repassem partits d'aquest cap de setmana. A Sant Celoni, per demà dissabte, a 9:45 del matí, tenim 2 partits. Prebenjamí A, Llerona, i Benjamí E, Montornès. I a 10:45, femení C1, Cabrera. Això pel que fa als partits que es poden veure aquí mateix al Camp Municipal d'Esports de Sant Celoni. Fora de casa, com a visitant, també per demà dissabte, a 10:45 del matí, a la Vive, Caldes de Montbui. Primer canvi d'esport que fem en aquesta nit de Pòdium. De futbol passem al món del bàsquet. Per això mateix marxem cap al pavelló 11 de setembre de Sant Celoni per contactar amb en Jordi Pavón, entrenador del primer equip del Club Bàsquet Sant Celoni i coordinador de Cistella Gran del Club. Bona nit, Jordi.
Bona nit, com estem?
Doncs molt bé, i tu?
Pues aquí, de divendres i afrontar el cap de setmana a València.
Ja ho tenim a tocar, aquí mateix. És més, el món del bàsquet ha començat ja la seva jornada de Lliga, perquè avui teniu 2 partits, l'un a casa i l'altre fora.
Doncs sí, d'una coincidència hi havia partits que estaven aplaçats i abans de la jornada, i amb dos equips que juguen els partits en divendres.
L'un ja està jugant, que és el júnior femení contra el Joventut Les Corts, des de 9:45 del vespre. L'altre, si no ha començat, està a punt de començar. En aquest cas, fora de casa, Círcul Catòlic Badalona contra júnior masculí.
Doncs sí, els dos partits són molt importants pels dos equips i potser el júnior masculí més important perquè és contra el quart classificat. Vale, és un partit que hi ha molta rivalitat i que esperem que els de Sant Celoni doncs, tornin a guanyar i coincidim en aquesta ratxa positiva que només han perdut un partit.
Segur que sí. Fem una miqueta de crònica dels últims partits, del que va ser l'última de les jornades. A més, 2 victòries que s'han de dir, que s'han de cantar allò amb la boca ben grana. Els dos sèniors van guanyar els seus respectius partits.
Doncs sí. Bueno, potser amb aquest bagatge d'aquest any no hem destacat, sempre hem parlat bé del sènior masculí i del femení, per lo qual han guanyat, però sí que aquesta setmana hauríem de destacar que eren 2 partits que es plantejaven com a molt difícils i que s'havien de guanyar i es va aconseguir, doncs, bueno, penso que un bon joc i sobretot amb molta passió a les grades i bueno, va ser molt gratificant, suposo, parlar de l'entrenador del senyor femení, però en el meu cas del senyor masculí, doncs veure que en un moment que hi havia una mica de davallada física, doncs el públic ens va ajudar i bueno, vam poder treure un partit molt important i en el cas del senyor femení va passar el mateix, quan van tenir problemes anímics contra el Ginàs en un derbi. Pues, bueno, el fet que hi hagi gent a la grada i l'impuls que van donar doncs sempre ajuda una mica i després pues, clar, es celebra tot molt més de forma més conjunta.
Senyor masculí es va enfrontar al Sant Narcís, va guanyar el seu partit com estàvem ben dient 68-63.
Doncs sí, el partit contra el Sant Narcís es presentava com un partit molt important. Més que res perquè el que sortia d'aquí guanyador es col·locava en segona posició i era important doncs, mantenir la ratxa de 7 victòries seguides en el cas del sènior i el Sant Narcís va jugar molt bé, va dir una dinàmica molt positiva a la segona volta i va ser un partit molt dur i una m'agradaria destacar doncs, el fet que ens faltaven 4 jugadors importants doncs ho vam solventar amb 2 nens que són un que és cadet, un altre que és júnior i bueno, el que hem vingut destacant les darreres jornades, no? Que el 80% de l'equip és gent de la casa.
I tant. La propera jornada s'enfronten contra els onzens, en aquest cas. Són d'aquells perillosos? És a dir, que estiguin a la onzena posició vol dir que no tenen res a perdre i aniran a per totes? O com ho veus?
Sí, bueno, tots els partits que queden són finals. O sigui, ara tothom s'hi juga a alguna cosa. La classificació és millor no mirar-la. Nosaltres, i més aquí a Sant Celoni, perquè estem veient, hem de jugar a cada partit. Hem perdut amb els últims, segurament guanyarem els primers, i cada partit és una història, i cada partit comença, i cada partit acaba, i surten moltes variables que no pots controlar, lesions, arbitratges, estan tenint dels jugadors, cada partit s'ha de jugar, i el que ens queda és un llarg viatge fins a la darrera jornada, i ojalà poguéssim tenir les mateixes opcions que tenim ara mateix, i les puguem mantenir fins al final de la Lliga, i com diem nosaltres ara mateix, ens hem de plantejar com si fos el tour. Una etapa, després una altra, i començar-la i acabar-la cada etapa.
I aquest tour ens condueix cap a Bescanó el dia 11 a 6:15 de la tarda. És a dir, que tota la gent de Sant Celoni que tingui ganes de fer una miqueta de turisme esportiu, cap a Bescanó, que és la cita amb el sènior masculí. Ajuda una miqueta.
Evidentment. Evidentment que els esperarem i tot ajuda. Després, i més després de l'experiència aquesta que vas fer relatat, no? Que quan vam tenir més problemes potser de mentalitat l'altre dia, la gent, el fet que diguessin el pavelló i animant-se i d'això, ens va ajudar força. Llavors, tot el que tothom que vulgui venir a animar, benvingut a tant.
I tant. Sènior femení es va enfrontar contra el Llinàs, també va guanyar, com estàvem dient, 52-49, justejant, però, escolta, déu-n'hi-do, una victòria, que també compta. Van cinquenes, en aquest cas.
Sí, sí, van fortes. I, bueno, i el que hem parlat també moltes vegades de l'equip de l'Edu, doncs que és un equip jove, aquí sí que hem de dir que el 100% són de la casa, i que van començar amb una categoria on a vegades hi ha certa veterania i experiència que elles no tenen i els ha fet patir en molts partits, i que ara ho estan traient amb ritme, amb ganes, amb il·lusió, i bueno, i el fet d'estar en aquesta zona alta pues, els permet aspirar tot i de seguir entrenant fort durant cada setmana, i el mateix que comentàvem, etapa a etapa, i aviam al final de la Lliga on hem d'estar.
I la propera jornada la tenen complicadeta perquè s'enfronten contra les terceres, contra el Tona.
Sí, sí, el partit de Tona és molt complicat. A part, aquí hi ha l'Ari Gresca i tenen moltes ganes dels dos equips. I, bueno, després de guanyar el partit que vam guanyar contra les primeres, les il·lusions són màximes i crec que estem preparats per donar la sorpresa a Camp del Tona.
Doncs escolta, que les sorpreses vinguin, però per tots els equips que teniu al club, que déu-n'hi-do. Amb cadascun d'aquests partits que hi ha a Sant Celoni mateix, esperem que tothom vingui al pavelló, que l'ompli una setmana més. Teniu per endavant 7 partits a casa, des de preminis cap a infantil, cap a júnior, cadets, una miqueta de tot. I si no, doncs escolta, el que dèiem abans, fer una miqueta de turisme esportiu i visitar diferents poblacions que, déu-n'hi-do. Quan us falta per acabar ja, per acabar aquesta Lliga?
Per acabar aquesta la Lliga, a nosaltres ens queda, bueno, en teoria fins al maig, depenent dels grups, la gran majoria els hi queden 8 jornades, 8-9 jornades per acabar les Lligues, i després les fases. I en el cas de sigui fase d'ascens, i esperem que no sigui d'ascens.
No, i dins de tots aquests partits que encara queden per acabar Lliga, possibilitats més uns que altres per pujar, per... Com ho veus?
Bueno, els sèniors ara mateix estan en segons, empatats amb els tercers i quarts, amb opcions reals de poder fer la fase de sèniors, està clar. I en el cas del sènior femení, si entréssim en aquests quatre primers, que ara els de cinquenes ens queda una miqueta més lluny, doncs també l'opció d'estar a la fase de sèniors per pujar a segona. I en el cas dels masculins, doncs per pujar a primera.
Fantàstic. Doncs mira, em quedo jo ara repassant tots els partits que teniu per endavant i ens tornem a escoltar la propera setmana.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Calendari de partits programats per aquest cap de setmana. Com dèiem fa una estona a la crònica, la jornada comença avui mateix, avui divendres. Partit al pavelló 11 de setembre de Sant Celoni. Des de 8:45 està jugant el júnior femení Joventut Les Corts. Per demà dissabte, a les 9 del matí, preinfantil masculí Voltregà. A 11:15, dos partits. Premini masculí 09, Sant Fost. I Premi Ni Femení 07, Paidós Has Fer Verd. 12 del migdia, dos partits més. Premi Ni Femení 08, Mataró Lila. I cadet masculí, Badruna Gràcia Negra. Tancant jornada pel que fa als partits que podem anar a veure aquí mateix amb el Club Bàsquet Sant Celoni com a local, per diumenge a 6:15 de la tarda, Júnior Femení, Bàsquet Ateneu Montserrat A. Partits amb el Club Bàsquet Sant Celoni com a visitant. La jornada també començava avui divendres. 9:15 de la nit, Círcul Catòlic Badalona A, Júnior Masculí. Per demà dissabte, 9:15 del matí, dos partits a dos emplaçaments diferents. Club Bàsquet Parets B, Premini Masculí 08. I La Garriga, Mini Femení. 10:45, Sant Gervasi 3, Mini Masculí. 11:15, Arenys Bàsquet 1, Premini Masculí 07. 11 del matí, Bàsquet Sant Pol, Infantil Femení. 6:15 de la tarda, Tona, Sènior Femení. 6:15, Bescanó, Sènior Masculí. 7:15, Roda, Cadet Femení. I 9:15, Torelló, Júnior Masculí. Per diumenge, un únic partit. A 6:15 de la tarda, Manlleu, Sots 21 Masculí. Minuts ara per al vòlei Sant Celoni. Repassem partits i resultats de la jornada anterior. Granollers, juvenil escolar, 3-0. Ginebró, infantil escolar, 2-3. Blanc-vermell, infantil escolar, 3-0. Alaví Mataró, 4-0. Cadet, Escola Pia, 1-3. Juvenil, Escola Pia, 1-3. I Sènior Mataró B, 3-1. I què és el que passarà la propera jornada? Doncs diferents partits. Per demà dissabte, dia 11, tenim dos partits fora de casa, amb el vòlei Sant Celoni com a visitant. Dos equips són els que se n'aniran cap a la ciutat de Viladecans. A 4:00 de la tarda, al pavelló Montserratina, tindrem el Viladecans B, cadet. I 6:15 de la tarda, el Viladecans B, juvenil. Partits per diumenge, 2, i els dos a més, a Sant Celoni, al pavelló municipal Sot de les Granotes. A 10:00 del matí podem anar a veure el Infantil Esplugues. I a 12:00, Sènior Escola Orlandai. En aquesta nit de pòdium hem passat pel camp de futbol, hem passat pel pavelló 11 de setembre i ara mateix cap a l'altre costat de Sant Celoni que ens n'anem cap al Sot de les Granotes i això, com sempre, per poder contactar amb tots els jugadors, entrenadors, coordinadors, bé, tota la gent de Futbol Sala Sant Celoni. Tenim avui aquí amb nosaltres, com cada setmana, amb en Jesús Marín. Què tal? Molt bona nit.
Molt bona nit.
Com estàs?
Encantat d'estar aquí un divendres més.
Veus? I nosaltres encantadíssimes de que vinguis, sempre. Tenim uns quants resultats d'última jornada, jornada de 5 de març. La propera, un únic partit, un partit aplaçat. Et sembla si comencem primer per crònica de jornada passada?
Perfecte.
Vinga, va, som-hi. Grandiosa victòria per a Benjamí, ens hi tenen ben acostumats, eh?
Sí, aquests nens...
Estem molt mal acostumats.
Sí, aquests nens, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Si es mantenen així tota la vida, no tenen cap problema, però el dia que es facin una mica més grans i els hi toqui perdre algun partit, no ho sabran pair, això, no? Diran, ostres, què és aquesta sensació, no? Una derrota, no sabem el que és.
Recordem, estan en primera posició a la seva lliga.
Sí, i falta una jornada per acabar... O sigui que, bueno, tenen a tocar la possibilitat de quedar campions.
A més, estan fent uns marcadors estratosfèrics. Bé, potser aquest últim és el més curt, si és que se li pot dir així, eh?
Sí.
Però vaja.
Sí, no, clar, a veure, jugant contra el segon classificat i la diferència era de 3 punts. Vull dir, que això vol dir que si nosaltres estem fent una lliga fantàstica, el Llinars, que era el rival, està fent una lliga cosí germana de la nostra. És un rival que té un nivell, no? Tot i que estem parlant d'una edat molt temprana per parlar de nivells o de campions, en aquesta edat jo prioritzaria, i crec que tots els clubs haurien de fer així, i si no ho fan malament, el que es prioritza és la formació, l'educació esportiva dels nens i sobretot que gaudeixin de l'esport. Per sobre de qualsevol resultat.
Esportivitat.
Sí, esportivitat i diversió. I no oblidar que això és un joc. És a dir, tu els dius als nens, ei, has de jugar un partit. No els dius, has de lluitar un partit, has de treballar el partit. Que són nens. Has de jugar. Si són els adults, no? I diuen, no sé, no? Jugarem el partit contra els no sé què. Jugarem. Sí, és jugar, jugarem. És un joc. Mm-hmm. I jo crec que de vegades se'ns oblida que això és un joc. Per sort, els nostres nens són el suficientment petits i el suficient... Anava a dir innocents, però prefereixo dir intel·ligents. Són el suficientment intel·ligents per no oblidar que això és un joc. Per sobre de quedar primers, últims, segons, tercers o cinquens.
En aquest últim partit, Llinas 2, Prebenjamí 4.
Sí, un partit disputat, evidentment, tot i ser un joc i que nosaltres hem de prioritzar uns valors per sobre del resultat. És evident que els nens volen guanyar i que, com he dit, són intel·ligents i no són inconscients. Petits, però no inconscients, saben, no?, que estan primers, el Llinars sap que està segon, que bueno, tenen aquesta passió competitiva. No? De fet, competir és positiu, per mi és un valor positiu saber competir. O sigui, de veritat saber competir, no? Perquè de vegades confonem saber competir, o sigui, és a dir, superar-te a tu mateix, acceptar els reptes, no? Que quan tens un repte, una dificultat per davant, que no et vinguis a baix, no? Que diguis... Ho puc fer, no? Encara que tinguis aquell neguit aquí dins, aquell, però que tu siguis capaç, no?, d'intentar superar aquella situació, de donar el millor de tu mateix. Per mi, en aquest sentit, competir és un dels valors més positius que hi ha a la vida. El problema és quan això es tergiversa una mica, no? Que hi ha gent que potser ho malentén, no? I potser entén que competir vol dir guanyar i guanyar i guanyar, i només guanyar i guanyar de qualsevol manera i a qualsevol preu. I si no guanyes, ets un perdedor. Aquí ja estem confonent termes i embrutant i tacant un valor, que és el de la competició, que no s'hauria d'atacar. Però bueno, que m'enrotllo molt. El que volia dir, que sí, va ser un partit difícil i els nens en aquest esperit de competició, uns i els altres, sabien el que es jugaven, tot i la temprana edat que tenen, i va ser un partit molt, molt, molt disputat. Fins l'últim quart, recordo que els partits de Prebenjamí es divideixen en quatre quarts, fins l'últim quart estaven 2-2. O sigui, que va ser allò l'emoció final, no? L'èpica dels últims minuts que el partit es va decidir, no? Tot i que l'empat ja afavoria els interessos del Sant Celoni, però aquí tornem a la puresa competitiva i a la innocència i a l'entrega dels nens. Ells no entenen que un empat els afavori... Ells van a guanyar. I a mi l'empat, què és un empat? No, o sigui, no. O sigui, és guanyar o perdre. A mi deixa'm d'empatar. I ells van anar a guanyar des del minut zero i fins i tot amb el 2-2. Vull dir, no van tindre cap tipus de dubte de que ells anaven a guanyar. Clar. I en aquest esperit van jugar.
Perquè van primers i volen continuar primers. Sí, ben fet. Sí. Següent partit, futsal Mataró a la Vi. Aquest no va poder ser.
No, aquest, era un partit difícil. Ja
Mataró.
Ho sabia, més que els Mataros treballen molt bé i tenen molta cura de la base i els seus equips tenen molt de nivell. A l'anada ja ens va costar moltíssim aquest partit. I a la tornada bueno, no ha sigut una excepció. Hem millorat moltíssimes coses envers el partit de tornada. No el marcador, perquè hem perdut, però tornem a lo mateix, no? A lo que importa, a la sensació de joc, a la formació dels jugadors. En aquest sentit, el Sant Celoni va fer moltes coses molt millor de les que va fer el partit de tornada, però no van estar suficients com pel que el marcador, no?, ens donés un reconeixement, més que la raó, el reconeixement de que la feina estava millor feta, no? O més que millor feta, més assolida, no? L'aprenentatge està més assolit, no? Que no passa la tornada. Però bueno, el Mataró és un molt bon equip, tenen un jugador molt destacat que juga de tanca en el seu equip, és un nen molt, molt, molt gran físicament i molt coordinat, no? Que això és difícil, no? Perquè moltes vegades et trobes nens que són més grans del tallatge per l'edat, no? Parlem de mitjana d'edat, perquè evidentment hi ha nens més alts, més baixos, més grossos, més, vull dir, això no... Però parlem de la mitjana, no? I normalment quan et trobes un nen que és més gran del que suposadament li pertoca, no? Acostumen a no estar molt ben coordinats, no? Ja sigui perquè són una mica més lents o perquè... Bueno,
han crescut molt ràpid.
Sí, han crescut molt ràpid i estan, no?, encara buscant, sí, l'harmonia dels seus moviments, no? En aquest cas, ells tenen la sort positiva i també per la feina feta, evidentment, perquè si aquest nen ha triat jugar a aquest club i no a un altre club del Maresme és perquè el Mataró fa una bona feina, vull dir, no... Que aquest nen, bueno, pues és més grandet, però està molt ben coordinat i, ostres, és un nen que és molt difícil, no? Quan un equip té un jugador d'aquestes característiques, en aquestes edats, en aquestes categories, és molt difícil, no? Perquè a la superioritat física li has de sumar la superioritat en pilota, no a nivell tècnic de regatejar o de... Però si està ben coordinat, sap protegir molt bé la pilota, ja sap jugar amb el cos que té, amb aquest avantatge del cos que diem, i aleshores sempre treu la pilota ben jugada, no? Això és una dificultat que no és una excusa, vull dir, no vam perdre per això només, vull dir, no, però és un fet diferencial. Per mi, o almenys sota el meu criteri, va ser un fet diferencial, no?, en aquest partit. I és un fet diferencial que acostuma a passar a les categories de base, eh? Vull dir, no és el Mataró una excepció o que tal. Normalment, quan tens un nen així que és una miqueta més gran i més fort que la resta, en les categories alevins, infantils... A partir de juvenils, això, evidentment, hi ha juvenils de primer any i juvenils d'últim any que tenen 18 i, bueno, hi ha unes diferències, però ja és per l'edat, no? Però arriba un moment que aquestes diferències físiques no marquen tant una distància en el joc, almenys amb el joc en pilota, no? I, bueno, s'acaba igualant quan vas cap amunt, però quan estàs a base, benjamins, alevins, infantils del primer any, aquestes diferències es noten moltíssim, però també les has de saber aprofitar. És a dir, perquè també hi ha equips que tenen jugadors una miqueta més grandots o que podrien tindre aquest avantatge, no? I jugar molt bé a la pilota i tal, però no ho saben aprofitar. Vull dir, que s'ha de fer una feina igualment, que no és que diguis, ah, mira, tinc un nen una mica més gran, ja està, ja he ganat. No, no, no. El Mataró fa una feina molt ben feta i sobre aquesta feina molt ben feta té l'encaix d'aquest jugador particular que els fa marcar molta diferència en els partits.
És a dir, no cal esperar que aquest nen tingui una festa d'aniversari i un dia determinat no jugui per alguna cosa, sinó que hi ha més feina al darrere.
Sí, evidentment. És a dir, aquest nen podria perfectament no haver jugat i per feina feta i per com va anar el partit, bueno, potser el marcador hauria sigut més ajustat, però el Mataró hauria continuat fent un molt bon partit, perquè som molt bon equip, som molt bon club.
I després l'últim partit que es va jugar aquest cap de setmana passat, Montornès infantil. Tampoc.
Sí,
no vam poder.
No va poder ser. Bueno, aquí el partit és diferent. Aquí el partit és molt diferent. El infantil visitava la pista del Montornès. És una pista que, si recordem capítols anteriors,
sí,
ja vam visitar amb el sènior, i és una pista difícil, no? Perquè és, bueno, és com una mena, no sé, està com soterrada, no? I no hi ha gairebé espais a les bandes, no sé, és una pista...
Claustrofòbica.
Sí, a mi, ostres, m'incomoda molt aquella pista, no? Evidentment, aquest missatge no, jo no els hi trasllado als nens, vull dir, perquè a més ni tan sols jo sóc el seu entrenador, vull dir, jo sí que els acompanyo i tal, i tinc cura de que tot estigui bé, però la xerrada dels partits i això la fa el seu míster, no?
Que ja s'ho van trobar.
Sí, ja s'ho van trobar, perquè jo tampoc volia condicionar ningú. Que vaig pensar que les meves manies no siguin també les, vull dir, no? Que cadascú té les seves, no?
Sí.
Però ells, bueno, van plantejar un partit molt, molt bo, i la veritat és que van començar molt bé, eh? Van començar guanyant 0-1 i van tenir ocasions per fer el 0-4. Vull dir, o sigui, va ser durant 7-8 minuts, va ser un bombardeig continu cap a la porteria de l'adversari, amb molt joc, joc interior, joc pel mig, parets a les esquenes dels sales, vull dir, amb un moviment de pilota molt bo i molt acurat, no? Que el Montornès no podia aturar, no sabia com aturar, no? Però, bueno, els partits no duren 8 minuts ni 10, duren 50. Passat aquests 10 minuts, el Montornès es va trobar una contra i ens va fer l'empat a 1. I amb aquest 1-1, el problema no, però el hàndicap que té l'infantil és que és un equip, bueno, molt nou, no? I els resultats no els estan sent favorables en cap partit, no? Hi ha partits que han jugat molt bé i els han acabat perdent, i hi ha partits que, bueno, que podríem haver jugat millor, però igualment hem acabat perdent, no? Aleshores, quan tu estàs en una fase de resultats adversos continus, sembla una cosa que no té importància, però quan encaixes un gol, psicològicament t'afecta molt, no? O sigui, quan tu vens amb un rodatge que dius, bueno, uns els guanyes, altres els perds, no sé què, però això jo vaig competint i tal, igual, i no t'ho penses, tu encaixes un gol i, bueno, això és futbol sala, vull dir, tu pots guanyar el partit de la teva vida i fiques 14 i el rival t'ha fet 3. O sigui, 14-3, això s'ha donat a futbol sala, no?
I, sí.
Clar, tu ja parteixes de la base de que a futbol sala el gol, bueno, és una circumstància més del joc que es dona sovint. Potser costa més a futbol 11, no? Però a futbol sala no costa tant, no? Però en canvi, quan els resultats sempre et són adversos, tu encaixes un gol i psicològicament ja et veus afectat, no? Perquè penses, ostres, ara em remuntaran. O si és el gol de la diferència, penses, ostres, ara jo perdré perquè l'última ja veuràs com l'envio al pal. Vull dir, ja tens aquell patir continu, no? L'1-1 els hi va afectar molt, molt, i a partir d'aquí el partit es va igualar moltíssim, va ser un partit una mica d'anada i tornada, amb més determinació per part del Montornès que per part del nostre infantil. Però tot i això l'infantil es va tornar a davantar el marcador, va fer l'1-2. L'1-2 sembla que els va encoratjar i els va esperonar, però a la vegada, i aquí tornem un altre cop a les qüestions psicològiques, com a tu un gol et marca una distància molt gran entre l'èxit i el fracàs, i ja no hauria de ser així, el gol a favor també te l'ha marcat. En el moment que ells donaven el partit per perdut, perquè ja havien empatat, en el moment que van fer l'1-2, que va ser al principi de la segona part, i es van veure per davant el marcador un altre cop, gairebé aleshores tornem a l'altra cara de la moneda. Aleshores, sembla que van pensar que el partit ja estava guanyant, no? I tornem a lo mateix. Sí que t'has esforçat i has fet la feina i has aconseguit el premi del gol, però un gol a futbol sala no determina res, necessites una continuïtat en el joc, no? A partir d'aquest gol, ells van perdre el control del partit un altre cop. Els va donar el bajón, que digo jo, no? Perquè ja estaves amb el nervi, amb el neguit, amb ai, que no sé què, tal, t'estàs esforçant, vulguis que no, estàs allà i tal. I quan ho tens, la satisfacció que van sentir va ser com una satisfacció final, però en canvi quedaven 20 minuts per jugar. I això els hi va jugar molt, molt, molt en contra. La segona part, a partir d'aquest gol, se'ls hi va descontrolar a nivell de joc. I aleshores reaccionar és molt difícil, perquè en el moment que et deixes anar una mica, després no dius, ah, no, doncs em torno a concentrar, no. Perquè abans de tornar-te a concentrar ve la fase de la precipitació, no? Que és que dius, ostres, jo em noto que estic desconnectat, però vull anar i aleshores em precipito, vaig més ràpid, i aleshores arribo abans del que tenia que arribar a un lloc per rebre un passe, o directament me la jugo jo en comptes de passar amb el company, conducció, pèrdua, no? Molta guerra individual, quan a nivell de joc tu estaves sent superior al teu rival, no? I això va fer que el partit acabés 6-3, no? Un partit que tenies guanyat, que estaves guanyant, millor dit, 1-2, tu l'has vist guanyat massa d'hora, t'has deixat anar una miqueta, has perdut aquella tensió de joc necessària per poder tancar el partit, i després quan van voler reaccionar doncs ja era una mica tard, vull dir, perquè ja va ser amb el 5-2, sí que van fer el 5-3, però ja quedaven molts pocs minuts i l'última jugada del partit va ser el 6-3. Bueno, jo espero que més enllà del desànim que els hi pugui produir perdre un altre partit, tots són aprenentatges, no? I espero que l'aprenentatge d'aquest partit per ells sigui important a nivell de gol, de dir, bueno, un gol a favor, un gol en contra, igual que dos o tres, vull dir, en aquest esport no marquen una diferència real si jo continuo jugant fins que acaba el partit.
Clar, és que la primera mitja hora estaven molt igualats, és a dir, no és que hi hagués una superioritat impressionant d'un costat o de l'altre, anaven molt ajustadets. I sí, després va ser el desconnectem i comencen a passar.
Sí, és. I de fet, el que fa que sàpiga més greu, no? Això des del punt de vista ja de l'adult, no? Perquè als nens no, tampoc els hi vols inflar molt el cap amb certs detalls, és que durant els 8-10 primers minuts del partit sí que hi va haver una superioritat molt gran per part del Sant Celoni, no? Va ser a partir d'això, els hi va passar, semblant, eh? Va ser avançar-se al marcador i amb el 0-1 com sentir una fita, no?, per ells, com sentir que hi ha, oh, mira, no?, una alliberació, no?, però una alliberació que els va fer relaxar-se, no?, t'arriba l'1-1, l'1-1 t'enfonsa, no?, i és un partit molt emocional en aquest sentit, no?, més d'emocions. Sí que és veritat que a partir de l'1-1 la cosa es va igualar i va ser un partit molt igualat, i jo vull que se m'entengui, al final el Montornès va treure profit d'aquesta mancança, no?, d'aquesta mancança anímica o d'aquesta mancança, i no és que jugui malament, o sigui, tot el contrari, però a nivell de joc era un partit que els nostres, amb una continuïtat real, podien haver guanyat, no diré amb facilitat, perquè no hi ha partits fàcils, mai, però sí el podien haver guanyat d'una manera clara, no? És a dir, un partit que podia haver acabat perfectament 2-6, perfectament 2-6, o sigui, el resultat podia haver sigut invers perfectament. Però bueno, a nivell de joc, ara, a nivell de, tornem al mateix, d'aprenentatge i mentalitat, bueno, tenim mancances que són normals, i que a més ells no se n'adonen, i aquesta és la part que també em fa mal, que estan superant, sense adonar-se'n, estan superant molt bé, perquè des que van començar fins ara estan fent moltíssimes millores, i hi ha una cosa que ells no veuen, que no acaben de veure, i és que quan tenen la pilota i comencen a combinar entre ells, de tot el club, són possiblement l'equip que millor juga amb pilota, I mira que tenim els benjamins que van líders i tenim els cadets, que tot i ser el seu primer any de cadets, perquè normalment el primer any de cadet acostuma a ser un desastre. Aquí l'any passat hi havia un equip que era cadet, que era el del Xavi Blas, que ara és el Palauenc, que van líders invictes a la Lliga, però l'any passat només van guanyar 4 partits a tota la Lliga, perquè era el primer any de cadet, i el primer any de cadet sempre és un desastre. I en canvi aquests nens, primer any de cadet, estan a mitja taula, portem 19 punts, vull dir, fins i tot, no?, amb aquests equips que estan destacant una mica, no?, el benjamí que està líder i tal, sí. Pues, fins i tot comptant això, l'equip amb pilota que millor juga, que millor passa la pilota un, dos tocs, que millors moviments fa, és l'infantil. Però ells no s'ho acaben de creure, no ho acaben de veure, no són conscients encara.
Els hauran de començar a passar vídeos.
Sí.
Per veure bones jugades.
Sí.
Però les seves, les pròpies. Propera jornada, al Sot de les Granotes hi ha un únic partit, perquè recordem el proper cap de setmana, aquest que comencem demà mateix, és la jornada de descans, excepte pels cadets.
Sí, els cadets van descansar aquesta jornada passada.
Exacte, tenien un partit ajornat i per tant els hi toca aquest cap de setmana.
Sí, a més de bon matí, vull dir, a primera hora gairebé del matí, a nivell competitiu, a les 9 del dematí, faran el seu partit contra el Sant Cugat. Tocarà matinar, per començar el dia, no?, en un bon espectacle de futbol sala, no? Bueno, el Sant Cugat és un equip, el club, és un club molt gran, és un club molt, molt acurat també amb la seva feina. Aquest equip en concret, aquest cadet del Sant Cugat, no direm que està fent una mala lliga ni un d'allò, però els resultats, sobretot a la primera volta, no han tret gaires victòries, no? Per exemple, l'anada nosaltres els hi vam guanyar ja 0-7, no? El que passa amb aquestes coses és que acostumen a ser molt enganyoses, perquè estem parlant del Sant Cugat i estem parlant de cadets. la feina està ben feta i tàcticament són un equip molt treballat. Nosaltres vam guanyar l'anada 0-7, però els 10 primers minuts les alternatives van ser del Sant Cugat, no van ser pas nostres. Vull dir, ells són un equip difícil, no? Si ens deixem portar, no?, per la classificació i pel resultat de la jornada de la primera volta, segurament no farem un bon partit, perquè són un equip molt més dur i molt més treballat i molt més difícil del que els resultats els han reconegut. I per prova, no?, perquè això ja els hi vaig dir a l'acabar el partit, els hi vaig dir sí, 0-7, però els primers minuts han sigut seus, vull dir, ens ha costat moltíssim entrar en aquest partit, perquè feien, ostres, una feina molt, molt ben feta. El problema, tornem a això, que anímicament, quan tu vens de no tindre resultats, a la que el rival t'agafa una distància, nosaltres va ser a partir del 0-3, quan vam fer el 0-3, no és que el Sant Cugat es rendís, però sí va baixar una mica els braços, i a partir d'aquí vam trobar nosaltres més espais i vam jugar més còmodos. Però va ser per això, perquè vam arribar, bueno, amb el 0-3 nosaltres gairebé el vam fer més des del coratge que no des del joc, no? Perquè no estàvem trobant espais per poder jugar, ens va costar moltíssim. Va ser a partir d'aquest gol que el Sant Cugat es va, entre cometes, entregar, perquè ve d'on ve, i aleshores anímicament es van decebre, no? Però els tres últims partits que ha fet el Sant Cugat ha fet un empat i dues victòries. O sigui, que això vol dir que ells s'han començat a adonar que el seu joc i els seus resultats no estaven ben lligats, no reconeixien els resultats al joc que ells feien, no? Que és el joc que jo els hi vaig veure fer al partit d'anada. Si som conscients d'això i nosaltres fem el nostre joc i estem el suficientment concentrats, com si juguéssim contra un líder i no contra un QE, segurament traurem un bon resultat. Però si partim de la base d'acabar en últim, sí que serà un partit fàcil. I a sobre tenim que matinar, que nosaltres no som molt de matinar, serà un partit complicat.
És a dir, que l'entrenament d'aquesta setmana, més que tàctic, ha estat psicològic. És a dir, és dir un... Escolta, que l'altre l'hem guanyat també perquè no hi eren tots, perquè no els hi van entrar tot el que estàvem provant, i en aquest vindran amb una altra intenció.
Sí, no, és evident que en aquest vindran a repetir, sobretot els primers minuts que vam fer. No és que ens creessin moltíssim perill, sinó que és encara, per mi, pitjor com a entrenador, sinó que nosaltres no vam trobar la manera de crear perill, no? Aleshores, clar, un equip d'aquestes característiques, i sobretot el joc que fa el Sant Cugat, en el fons no necessita crear-te perill, no? Els que necessitem tenir pilota i crear moltíssimes ocasions i tenir una continuïtat de joc som nosaltres. Però ells no, ells perfectament, amb un córner, amb una jugada aïllada, amb un xut llunyà, se t'avança en el marcador, i el problema és que tu no estàs trobant esquerdes per les que pugui entrar per fer el teu joc, no? A mi em preocupa molt més això. Quan un equip em presenta alternatives ofensives, dic, bueno, jo estic fent ocasions, però l'altre també me les fa, és un partit obert. Evidentment, com a entrenador em preocupa, perquè haig de trobar la manera de tancar les vies perquè l'altre equip no m'agafi avantatge i jo pugui continuar gaudint de les meves ocasions, però no em preocupa tant com el fet d'estar plantejant el partit i estar jugant i tenir la pilota, però gairebé no crear alternatives. O sigui, tenir la pilota al mig camp i que les jugades morin a tres quarts, no? A tres quarts la jugada acaba o perquè recupera el rival o perquè la pilota va fora, perquè no tenim cap espai per passar, no? Això, entre cometes, em fa més por, no? Perquè penses, clar, ara amb un ensurt, amb un d'aquells, una jugada d'aquelles aïllades que passen sovint, s'avancen, et fan el 0-1 i tu et foragites, no estàs trobant espais des de la paciència, imagina't foragitant, no? Amb una contra d'aquelles que, perquè ara estàs arriscantment, et fan el 0-2 i tu continues sense trobar espai. Clar, aquí és quan a mi em comença el neguit, no? Jo vaig veure un Sant Cugat que defensava molt bé i tancava molt bé els espais, i això em va preocupar, no? Bueno, sí, és el que tu has dit, hem preparat el partit més psicològicament, no? Jo faig una cosa, no sé si està bé o malament feta, igual un entrenador que en sàpiga més que jo em tirarà de l'orella, però jo quan tinc un partit que presumeixo que l'equip es pot relaxar i afegeixo alguna dificultat jo, és a dir, si no és suficient la dificultat del partit i la dificultat del rival, pues jo faig quelcom encara més difícil, no? En aquest sentit, en aquest partit provarem una tàctica nova, un nou posicionament al camp defensiu, que és, bueno, és una tàctica que
no podem explicar, no, o sigui que hi hagi
Bueno, jo diria que és molt antiga. Jo diria que és molt antiga, i jo feia molt de temps que me l'estic estudiant i que la volia adaptar a los tiempos modernos, per entendre's, no? Perquè és una cosa que es feia a l'Uruguai a l'any 1940, vull dir, i clar, evidentment el futbol s'ha evolucionat moltíssim des d'ençà aleshores. Però té tres o quatre trets característics que em van semblar molt interessants. El primer és el posicionament en el camp, perquè tothom a nivell defensiu juga o 2-2 o 1-2-1, o en el seu defecte 3-1. ¿Vale? I el posicionament al camp que planteja aquesta nova tàctica no és cap d'aquests, és un posicionament totalment diferent. És una cosa que si tu estàs allà i ets entrenador i penses, què fan aquests, han begut l'enteniment? Perquè no és conegut, no? Tot i que és efectiu, que és això el que volia provar, no és conegut. I, bueno, la idea de fer-ho contra el Sant Cugat no és per menys tenir el rival. No, o sigui, no és que jo pensi que és un rival fàcil. Fixa-t'hi, no? La crònica, la recrònica que t'he fet del partit d'anada. O sigui, no els considero un partit fàcil. Però sí considero que hi pot haver una relaxació psicològica per part nostra per una qüestió numèrica, no? És a dir, els hi portes moltíssims punts d'avantatge, van coers, penses, bueno, és un partit fàcil, no? I en aquestes edats que tenen els nens, encara la confiança pot créixer més, no? Així que la manera que jo he trobat, no, de que estiguin concentrats i desperts, ja que el rival no els hi genera aquest respecte, almenys que els hi generi la seva inseguretat, entre cometes, perquè estan treballant una tàctica nova i no ho he fet amb prou temps. És a dir, no és una cosa que... No, des del principi de la temporada l'estem treballant a poc a poc i tal. No, l'he introduït ara de cop i l'hem de fer en aquest partit. Dius, ostres, no em sortirà bé. No, ja ho sé que no et sortirà bé. La meva idea no és que et surti bé. La meva idea és que estiguis el suficientment concentrat i tens... I ficat en el partit com perquè el Sant Cugat no tingui un partit fàcil, no? Bueno, explicaré el pròxim dia si ha sortit bé o malament.
És a dir, haurem de veure si es manté durant tot el partit, si a la segona part canvia,
no,
o
evidentment,
si...
Evidentment, si jo veig que acaba sent un hàndicap, com nosaltres tenim la nostra pròpia tàctica ja ben treballada i ben acurada, acabarem fent el canvi. Vull dir, això és més un truco psicológico barato... per tenir l'equip tens i concentrat i que no estiguin pensant en el rival fàcil, sinó amb la tàctica difícil, no? De dir, ostres, espera, jo ara m'havia de posar aquí i tal, i tu no sé què i tal. Bueno, quan arribi el moment els alliberes d'aquesta tensió i ja està. Però m'interessa que estiguin pensant en això i no que estiguin pensant si el rival va cuer o si vam guanyar 0-7 i si podem guanyar 14-0. O sigui, m'interessa més la vessant de la desconfiança i del, ostres, ja m'ho he de posar aquí, ara no tinc clar si ell puja o jo haig de baixar. O sigui, mentre tu estàs pensant en aquestes coses, ni conscient ni inconscientment estàs pensant en la categoria del teu rival. I en aquest cas ens interessa no pensar en això.
Diuen que qui no arrisca no pisca, i si no, doncs sempre ens queda aquell piratisme propi del cadet que ha de ser el seu crit, ha de ser la seva bandera. Ja des de començament de temporada ho ha estat, continuarà sent-ho, de ben segur. Jesús, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
La propera setmana t'esperem amb més, i que hi ha un munt de partits, l'altra setmana.
Sí, sí, el 18 de març, que és la jornada següent d'aquesta que farem demà, tornem tots a la feina.
Un ple, tots, i són tots. Aquest cap de setmana recordem Cadet contra Sant Cugat, dissabte 11 de març al Sot de les Granotes.
A les 9 del matí.
Ens hi trobem allà. Molt bona nit.
Molt bona nit.
En el pòdium d'aquesta setmana tornem a fer una altra vegada un canvi d'esport i ara mateix ens vestim amb el tratjo de karate. I tot això per què? Doncs perquè tenim a l'altre costat del fil telefònic amb en Joan Antoni Just, del Club Karate Just. Què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit. Informar de les bones classificacions dels esportistes salonins i salonines que han fet aquí aquest campionat que s'ha celebrat el dissabte, dia 4 d'aquest mes de març, a Reus.
Grandioses classificacions. Bé, de fet, és que ens hi teniu una miqueta acostumats, no?
Sí, la diferència entre el que us tenim acostumat una mica i aquest campionat, la majoria de nanos encara no s'havien arrelat ben bé a la competició. Anaven fent els seus pinitos, però jo crec que amb aquest campionat realment ja han marcat una forma de competir i de classificar-se, no? I la majoria d'ells són nous, o si no són nous, per primer cop entren a ser campions de Catalunya, que seria el més important perquè els hi ha una plaça per poder competir per anar al campionat d'Espanya, que aquest any se celebra a Còrdoba, i llavors ells han anat fent campionats regionals, han fet campionats que són provincials, però era alguns la segona, amb altres la primera vegada que es presentaven al campionat de Catalunya, i els resultats han sigut magnífics per ells i magnífics pel club.
Recordem les categories.
Sí, mira, ja el karate de competició sempre hi ha dues modalitats, que són kata i kumite. El kata és les formes, és com una lluita imaginària contra adversaris igualment imaginaris, i després està el kumite, que és el combat amb un competidor, un adversari que tenim enfront. Llavors, en kata, la modalitat de kata, amb Benjamí femení, per primer cop la Chloé Ortega Chevalier, que és el primer cop que es presentava, i va quedar primera d'una forma absoluta, o sigui, va guanyar totes les rondes per 5-0, i bueno, jo crec que aquesta noia serà un punt, serà un acúmul d'alegries pel club i per Sant Celoni.
Home,
i per karate català.
Per ser la primera vegada que competia, ja estrenar-se amb medalla d'or, això és que, bé, té unes formes impressionants.
Sí, la veritat és que és una nena fora de sèrie, eh? i tots ho són, però ella ha arribat a aquesta categoria molt preparada, amb unes cartes molt ben estructurades, i són cartes que podrà fer servir durant aquest any i encara l'any que ve, o sigui que encara les podem polir millor i acabar-les de escenificar millor. Jo crec que aquesta nena us fareu de seguida ressò del seu nom, perquè anirà sortint amb totes els campionats que es facin d'aquí endavant.
De Benjamí femení passem cap a la B femení, que hi va haver...
A la B femení van quedar terceres en la medalla de bronze la Júlia Lluís Clopés i la Dana Rovira Amial. I aquestes dues noies ja havien participat. La Dana l'any passat va ser segona en la categoria de Benjamí. Aquest any s'ha col·locat, era el primer any que entrava a la categoria de l'E20 i ha quedat tercera. I la Júlia Lluís Clopés l'any passat va quedar a les portes, va quedar a quarts, i aquest any s'ha col·locat tercera de Catalunya.
Això en modalitat de kata i en comitè també.
En comitè tenim, comencem per la Levi femení, a menys de 32 quilos, que aquí la Júlia Lluís Clopés s'ha classificat primera. L'any passat es va classificar tercera, va anar al campionat d'Espanya, a l'Albacete, i aquest any pues, primera també amb molta autoritat.
Un altre medalla d'or, déu-n'hi-do.
Sí, medalla d'or, sí.
La resta de medalles van ser per comitè.
Sí, després amb infantil femení, menys de 35, perquè cada categoria de comitè sempre hi ha diferents pesos, perquè no hi hagi aquest desequilibri d'envergadura entre competidors i competidors. A infantil femení, menys de 35, la Irene Valderas ha quedat segona classificada. Aquesta noia també ha estat a punt de classificar-se tercera, medalla de bronze en kata, i per una mica de no res no s'ha quedat a les portes a les semifinals. I aquí va fer un campionat espectacular i al final classificant-se en segon lloc, a medalla de plata.
Molt bé.
Després tenim un infantil femení, menys de 40 quilos, que per primer cop es presentava en un campionat d'aquest nivell, que és el de Catalunya, l'Abril Muñoz Serrat, que es va classificar segona, medalla de plata al campionat de Catalunya.
I ara passem cap a un primer.
A l'infantil masculí, menys de 34 quilos, que és el Daniel Garrido Illa. Aquest nano l'any passat no li van acabar de sortir les comptes, no es va classificar, però aquest any ha sortit com un huracan i s'ha plantat a Valladolid amb una autoritat acablada, o sigui, una autoritat brutal. O sigui, ha anat guanyant els combats amb autoritat sempre fins a la final. Molt contents amb ell, perquè la veritat és que m'ha entrat molt dur perquè ell pogués assolir aquest campionat. Després tenim amb menys de... O sigui, infantil masculí, igual, menys de 40 quilos, l'Aitor Martín Larios. Aquest nano, bueno, li va tocar a les lliguetes el que al final es va classificar primer i llavors va tindre que anar a la repesca, i en la repesca amb total autoritat va guanyar el bronze. Jo crec que aquest nano, a la preselecció d'aquest cap de setmana, donarà una volta a la truita i jo crec que quedarà primer de la preselecció perquè és una qualitat extrema. L'any passat també va quedar aquest tercer en els campionats infantils que també es van fer al Bacete i esperem que aquest any també tingui aquesta possibilitat. I després, per últim, el juvenil masculí, menys de 60 quilos, l'André Esteves Salazar Canaveri, que aquest nano participa a tots els campionats, va quedar primer fa 2 anys, però per canvi d'edat ja no va poder anar al campionat d'Espanya, va quedar segon, perdó, i aquest any ha quedat primer amb una autoritat tremenda, a la final va guanyar 5-1 o 5-0, i molt contentíssim, perquè aquest nano portava molt temps anant als campionats, molt temps participant en els campionats internacionals d'Andorra, i sempre havia quedat segon, tercer, i gairebé tot el club dissabte estàvem contentíssims per la medalla aquesta d'or que havia aconseguit.
És a dir, importantíssim medaller en aquest campionat de Catalunya, el que heu obtingut, i a més, importantíssim també perquè tots aquests competidors se'n van cap a les instal·lacions del CAR.
Aquest cap de setmana hi ha la primera preselecció i llavors participen tots aquests nanos que han pujat al pòdium, ja siguin a la medalla de bronze, de plata o d'or, ara es faran... Suposo que normalment és habitual 2 preseleccions. Aquesta setmana es fa una. I la setmana que ve jo crec que es farà l'altra, perquè ja el dia 1-2 es fa el campionat d'Espanya a Córdoba i llavors, a partir d'aquestes 2 preseleccions, es determina qui són els seleccionats per representar Catalunya en aquest campionat.
Ui, 2 d'abril a Córdoba, com molt bé deies, amb categories Benjamí, Elaví, infantil i juvenil, que són justament els que estaven competint en aquest cas. Sí. Déu-n'hi-do, content, suposo.
molt contents, i és per el que he dit al principi. Aquests nanos comencen a substituir a la fornada que tantes alegries ens ha donat, que ara ja estan en una altra subcategoria, que és cadet, júnior i sub-21, que són la Eva Cano, la Laura Pino, l'Isaac Correa, el Joan Just, el Jordi Valdivia, l'Alba Company, suposo que em deixo alguns, l'Abel Correa, el Marc Salicru, el Pere García, havia tot donat nanos que tots havien anat a campions d'Espanya, tots eren campions de Catalunya, el Joan Just, que ara ha estat a Bulgària, el campionat d'Europa, que va estar campió d'Espanya aquest any. O sigui, hi ha tot un grup que era potentíssim, aquesta categoria juvenil, que ara ja fa un any o dos anys que estan a l'altra categoria. I aquests són el relleu, que sempre pensem si hi ha un relleu amb entitat pròpia per continuar la saga d'aquesta gent que s'ha acabat anant a aquesta categoria, i hem vist que sí, que aquests nanos entren amb moltes ganes, tenint en compte que els seus referencials són aquests que he anomenat ara, i el fet que hagin pogut conquistar tots aquests títols, aquestes medalles, ells sols, i que sense que hi hagi un de la generació que ja ha passat a la categoria, jo crec que ens donava una alegria immensa que tot va per bon camí. Els entrenaments funcionen per fer aquestes rellevances.
I tant que sí. El karate saloni ens continuarà donant, com deies, moltes alegries, no tenim cap mena de dubte. Les noves fornades estan apretant molt fort.
Sí, és aquesta la idea. La idea és anar preparant els nanos des de petits, des dels 5-6 anys, perquè quan arribi aquest punt de participació en un campionat una mica d'entitat seriosa, estiguin preparats per donar el millor d'ells possible. I així funcionem sempre. O sigui, ara estem amb aquesta fornada i estem preparant nanos petits que participaran el dia 18 també a la Lliga del Vallès, que són ja nanos encara més petits, són nanos que tenen 5-6 anys, que són els petits, els prebenjamins, i aquests són els que d'aquí 3 anys agafaran el testimoni d'aquests que estem parlant avui.
Doncs Joan Antoni, escolta, esperem més alegries, esperem més bones coses, a veure qui es va classificant per aquest campionat de Córdoba, estarem ben atents.
Que s'anessin al màxim de companys, fessin pinya i poguessin anar al màxim de nanos que s'han classificat.
Atents, estarem a notícies, t'esperem la propera setmana perquè ens ho puguis explicar.
Perfecte.
Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu, Gemma.
Més esport saloní, en aquest cas ens quedem al costat del Club Patí Sant Celoni. Moment de repassar tots els marcadors del cap de setmana passat. Prebenjamí iniciació 0, Voltregà 3. Prebenjamí A 3, JMJ 2. Prebenjamí B 2, Claret B 1. Benjamí 5, Tona 6. Minifemení 2, Mollerussa 1. Infantil 7, Casanenc 5. I què és el que passarà la propera jornada? Partits per demà dissabte dia 11. A Sant Celoni mateix, amb el Club Patí com a local, tenim a les 5 de la tarda, Prebenjamí A, Cerdanyola. A les 6, Benjamí, Vilassar B. A les 7, Alaví, Farners. I una hora més tard, a les 8, Infantil, Arenys de Mar. Partits com a visitant, també per demà dissabte. A les 3 de la tarda, Malgrat, Prebenjamí B. A un quart de 6, Mataró, Prebenjamí Iniciació. I un únic partit per a diumenge, 11 del matí. A casa, al pavelló de Sant Celoni, Mini Femení, Vic. Darrers minuts del pòdium d'aquesta nit de divendres, amb dos membres de la Junta del CESC. Tenim avui aquí amb nosaltres a la Mònica. Què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit.
I la Irene.
Encantada d'estar amb vosaltres.
I nosaltres encantadíssimes de que heu vingut. Tenim diferents coses, tenim moltíssima informació del CESC en aquests últims temps. Heu estat fent cicle d'audiovisuals, que de fet encara continua, i fa un no res, que l'heu acabat, l'últim. Aquest cap de setmana tenim una sortida molt important, aneu a veure Presseguers.
Això mateix, aquest diumenge en Quico, que normalment porta la secció de muntanya, va fer una sortida per veure els presseguers florits d'Aitona. I per tot aquell que vulgui assistir-hi hauria de trucar prèviament perquè s'hi va amb autocar, i el telèfon és el 93 867 5204. Després, per assistir-hi hauria d'estar a les 7 del matí a la plaça Comtes del Montseny el diumenge.
En què consisteix exactament aquesta sortida? Com hi aneu?
Bé, és el grup de muntanya que normalment es desplacen amb cotxes, però en aquesta ocasió, pel nombre de participants, s'hi anirà amb autocar, i es tracta de, justament això, de gaudir d'aquesta primavera que està esclatant a tots els boscos, i concretament doncs, els presseguers és una imatge molt bonica en el moment que estan florits, i precisament s'ha canviat de data, perquè estava previst per una altra data, però veient que la primavera se'ns ha volgut avançar, nosaltres també ens avancem, i anem a gaudir-ne tant com puguem.
Penseu que és una sortida de tot el dia. Heu de portar esmorzar i dinar. Ara bé, d'esforç se'n fa poquet i hi ha diferents opcions. Tenim una sortida de 7 quilòmetres, una de 12, una de 20... Es pot triar la que vulgueu i anirem sobre la marxa, perquè em sembla que les càmeres de fotos trauran fum. Veniu i disfruteu.
El plàning del dia quin és?
Doncs es tracta de caminar i fer fotos, caminar i fer fotos, i dir oh tot el dia, perquè les flors, els camps, les vistes des de dalt, des de l'ermita, serà espectacular. A més, sembla que tindrem bastant bon temps, lo qual sempre ajuda. Veniu i disfruteu, perquè ens ho passarem de fàbula tots junts.
L'hora de tornada?
Sobre les 8 del vespre.
Perfecte. Doncs ja ho sabem, si aquest cap de setmana tenim ganes d'anar a caminar, si tenim ganes de veure aquests presseguers florint, un espectacle per la vista, i després, a posteriori, per totes aquestes càmeres de fotos que aniran tirant flaixos tota l'estona, per després, qui sap, potser fer-ne una exposició. No seria pas la primera.
Doncs sí, en efecte, penseu que el Centre Excursionista de Sant Celoni ja fa 22 anys que estem fent el concurs Sant Jordi de fotografia. S'admeten fotos fins al dia 6 d'abril. Si entreu a la web del Centre Excursionista trobareu totes les bases i totes les condicions de participació. Animeu-vos perquè està obert a tothom. Tothom qui vulgui presentar fotografies, estarem encantats de rebre-les.
I encara tenim moltíssimes més coses. Per si això fos poc, tenim Ruta de Senders en marxa a partir del dia 2 d'abril.
Correcte, la propera és el dia 2 d'abril, que anirem a fer l'Anell Verd de Sant Boi de Llobregat. Allà també tenim una possibilitat de veure arbres florits, els cirerers en aquest cas, a veure si coincidim, seria un gran què. I en tot cas, aquesta sortida es fa perquè a Sant Boi va morir en Rafael Casanovas, que és un personatge important de la Guerra de Successió, i com ara us explicaré, la ruta d'aquest d'enguany és la segona part de la ruta dels senders de 1714 i està feta sobre punts emblemàtics de la Guerra de Successió. I per aquest motiu, doncs, Sant Boi n'és un dels punts importants. Aquest recorregut el vam començar al gener a Jorba, hem fet ja 3 etapes, la següent és la quarta, la de l'Anell Verd, i acabarà a Gósol al novembre. És una sortida mensual i és un projecte molt bonic perquè bueno, nosaltres ni diem que caminem per fer història i llavors és una manera de, bueno, de fer la nostra afició, que és apropar-nos a la natura i caminar i gaudir-la, però sempre amb aquesta connexió pues, a la cultura, a la història i aquesta història pues, tan important del nostre país que actualment està tan en boga, no? Tan en boca de tots.
Mm-hmm. Per apuntar-se a la ruta de senders, què s'ha de fer?
Doncs es pot trucar o bé al centre els dimarts i dijous, de 7 a 9, o bé al telèfon de senders, que el podeu trobar a la pàgina web i ara us el donaré, i senzillament has de trucar el dijous abans, com a màxim, de la sortida.
Penseu que totes aquestes sortides no són només pels socis del Centre Excursionista. Estem oberts a tothom qui tingui ganes de venir. L'únic que necessiteu és una motxilla amb el dinar, unes botes i ganes de caminar. Penseu que ens ho passem genial. Som tanta gent que un o altre trobaràs que podràs riure i xerrar i explicar-li la teva vida i tot el que vulguis. Ens ho passem genial. Animeu-vos.
Concretament, la proposta de senders, sempre hi ha una doble proposta, que és una excursió llarga i una excursió curta. L'excursió llarga són uns 20-25 quilòmetres i bé, has d'estar una mica avesat a caminar, tot i que tampoc té dificultat tècnica. Senderisme és això, és caminar per senders, per tant, dificultat tècnica no n'hi ha cap. Però tot i així, hi ha una opció curta, que sol ser entre 10, 12, 13 quilòmetres i aquesta realment és per tothom que estigui mínimament avesat a caminar o que s'hi vulgui iniciar fins i tot, perquè el ritme no és molt alt. Us facilito el telèfon de Senders, on podríeu trucar, que és el 638-94-90-11. Bé en aquest o bé el telèfon del centre.
I enllaçant amb el que dèiem al començament, estàvem comentant, fem audiovisuals, ja fa dues jornades que se n'estan fent. Avui hem tornat a tenir una altra vegada jornada d'audiovisual, però encara ens en queden per endavant.
Doncs sí, ens en queden tres específicament. Els fem cada divendres a les 9 del vespre a la sala Bernat Martorell i com tots els actes del Centre Excursionista són oberts a tothom qui tingui ganes de venir. El divendres 17 de març vindrà Àngel Bedo, que ens farà una xerrada sobre de l'alpinisme, el Big Wall i l'evolució de la dona al món de l'escalada. Molt interessant. És una persona que ha fet el K2 amb el Filo de lo Impossible, la Concagua, l'Agulla Guillomet a la Patagònia... Ha fet moltes coses.
Una cirereta pel món alpinista.
En efecte, i estem encantats de que pugui venir a explicar-nos totes aquestes coses. Després, el divendres 24 de març, hi haurà un audiovisual a càrrec d'en Fulgenci Ferrer, que és la crònica d'un viatge per l'Àfrica Austral. En aquest documental, que el veurem en alta definició, veurem el desert del Namib, la recerca de l'elefant del desert, plantes que viuen al desert, veureu unes coses fantàstiques, contactarem amb el San, els Himba, els habitants de la terra del Namíbia. I finalment veurem el delta de l'Okavango i el Parc Nacional de Chobe en terres de Botswana. Animeu-vos perquè serà preciós. I per acabar el cicle, el divendres 31 de març, vindrà l'Oriol Boleda i ens farà una xerrada sobre tota la ruta que va fer l'any passat de Breda al Cap Nord a cop de pedal. Si heu seguit una mica els reportatges que anem publicant en la nostra web, ja el coneixereu. Si no, animeu-vos i aquí tindreu un resum de tot aquest viatge fantàstic en bici.
I de primera mà, explicat pel seu protagonista.
Doncs ja ho sabeu, diferents activitats, diferents coses per fer, per caminar, per gaudir de la natura, per veure audiovisuals de llocs que segurament no hem vist mai i que redescobrirem al costat dels seus propis protagonistes. Moltes històries, molts fets rellevants que du a terme setmana rere setmana tota la gent del Cesc. Convidats esteu, ja ho sabeu. Mil gràcies per venir, Mònica i Irene.
Gràcies a tu.
Moltes gràcies a vosaltres.
I molt bona nit. I fins aquí aquest pòdium d'avui divendres. Déu-n'hi-do, hem parlat de futbol, hem parlat de bàsquet, de futbol sala, de karate. Uf! Sant Celoni es mou i es nota, i amb moltíssima força. Doncs, amb molta força, nosaltres també ens acomiadem fins d'aquí a una setmana, fins al proper divendres. Esperem que tot us vagi molt, molt bé, que feu esport i que compartiu amb nosaltres totes aquestes alegries esportives que ens donen tots aquests clubs dels que parlem setmana rere setmana. Tot des d'aquí, 107.7, santceloni.cat/ràdio en directe, aplicació TuneIn, i a posteriori, santceloni.cat/ràdio a la carta. Tanquem pòdium. Molt bona nit i molt bon cap de setmana.